Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'augment de l'esperança de vida és una bona notícia, però no el fet que viure més anys també pugui comportar més problemes de salut. El dolor crònic és una de les molèsties més habituals en persones majors de 65 anys. Un dolor derivat, per exemple, de malalties com l'artrosis. Conscient d'aquesta realitat, el Taulí ha donat un nou impuls a la seva clínica del dolor, millorant els canals per enviar pacients des dels CAP o amb la incorporació d'una infermera més. Això ha tingut un impacte positiu per dues raons. Per una part, s'han triplicat les persones ateses en l'últim any i, per altra, la llista d'espera s'ha reduït de 6 mesos a només un. El doctor Genaro Mañero, coordinador de la clínica del dolor, ha recordat que l'objectiu dels professionals que hi treballen és millorar la qualitat de vida dels usuaris.
La qualitat de vida del pacient és el que més ens preocupa a nosaltres. Evidentment, si un pacient té molta artrosi, no li curarem aquesta artrosi, perquè això és propi de l'edat, i és més, pot anar més amb els anys, sinó que intentem, amb els nostres tractaments, és que aquest pacient, el que tu has dit molt bé, porti una vida digna amb el menys dolor possible.
Entre els tractaments més habituals hi ha les infiltracions, que també han crescut en quantitat. S'ha passat de les 240 el 2017 a les més de 700 l'any passat. I aprofundim en la primera part del Notícies Migdia d'aquest dilluns 11 de març.
Titulars.
L'expresident Carles Puigdemont es desmarca de la Crida Nacional i concorrerà a les eleccions europees del maig sota la marca Junts per Catalunya. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un moviment que s'ha conegut aquest cap de setmana. El portaveu de la Crida i exalcalde de Cerdanyola, Toni Morral, no renuncia, però, a la unitat de l'independentisme per negociar amb Madrid una solució acordada per Catalunya. Ara bé, Morral té clar que si el diàleg no és possible, cal avançar en el mandat de l'1 d'octubre.
Ens agradaria que hi hagués un pacte amb l'Estat i poguéssim fer un referèndum d'autodeterminació, diguem-ne, que fos assumit pel conjunt de la ciutadania. Però si això no és possible, nosaltres tenim un mandat polític que és molt clar, que és el de l'1 d'octubre.
Morral ho ha dit en una entrevista avui al magazín Al Matí de Ràdio Sabadell.
El Festival de Terror de Sabadell continua obrint-se camí.
El certamen, que es va cloure ahir, ha tancat amb un increment de la xifra de participants. De nou, les maratons de divendres i dissabte han estat les propostes més concorregudes. Per contra, activitats com l'acte de Cloenda han acabat de forma més discreta. En parla el director del festival, David Garnacho.
El que se sortia de la temàtica, que era un documentari que vam fer aquí a la República, aquest sí que va ser una miqueta fluix de gent. I, bueno, la Cloenda, estem en això, sí que és una miqueta més fluix del que hauria de ser, però més o menys el que ens esperàvem.
El festival ha lliurat el premi a millor film a One Cut of the Dead.
El Sabadell s'ha complicat la vida encara més. Derrota ahir del conjunt arlequinat contra un rival directe com era el Teruel. El 2-0 deixa els arlequinats en el llindar entre la permanència i el play-out.
Dos són els punts de marge que té ara l'equip de Quico Ramírez després de 6 derrotes consecutives fora de casa. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el conseller de l'àrea esportiva, Àxel Torres.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps en un dilluns en el qual han baixat una mica les temperatures respecte d'ahir. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, mantenim la presència d'alguns núvols encara en punts de litoral també cap al sud de les comarques de Girona, tot i això ja són núvols una miqueta més trencats, però durant aquesta propera tarda han d'anar a més i de fet també podrien caure alguns ruixats també durant aquesta propera matinada. Cap a l'interior, en canvi, s'espera que el cel se mantingui serenat i de fet és aquí on les temperatures han d'anar continuant pujant, i és que ara mateix ja tenim valors de 17 i 18 graus a diversos indrets i avui la temperatura màxima, tot i quedar més baixa que la d'ahir al migdia, tornarà a ser avui al migdia un ambient força suau i primaveral. De cara a demà, les temperatures aniran pujant, però sí que a primera hora del matí mantindrem encara l'ambient fred. De fet, les temperatures, especialment als municipis interiors, tendirà a baixar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta, com més habitual, al David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Clòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de Buix-Ansadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons els diferents operadors. De moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
I ara ens fixem en quina és la situació a les carreteres catalanes i ho fem amb la informació que ens acosten des del web del Servei Català de Trànsit. Segons informen, a aquesta hora a la B30 hi ha un carril tallat a Cerdanyola del Vallès en sentit nord per obres i això està provocant 3 quilòmetres de retencions. A aquesta hora també continua tallada la C15Z a Canyelles a conseqüència d'un rodatge cinematogràfic. Pel que fa a la resta de vies de Catalunya, tranquil·litat i fluïdesa en la circulació.
La notícia del dia.
La Clínica del Dolor del Parc Taulí ha triplicat el nombre de persones ateses en aquest últim any. Aquests avenços han sigut possible gràcies a la incorporació de nous professionals a la unitat, però també gràcies a la redistribució del circuit dels centres d'atenció primària de la zona. Un altre dels beneficis de totes aquestes incorporacions és la reducció del temps d'espera. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Actualment els pacients només s'han d'esperar un mes. Diem només, perquè ara fa un any el temps d'espera de la clínica era de 6 mesos. Genaro Mañero, coordinador de la unitat, explica que en aquest 2018 han realitzat més de 700 infiltracions.
Això no vol dir que punxem més o que hi hagi més pacients que abans, sinó que els pacients ara han d'esperar molt menys. Per tant, evidentment, les legislacions globals haurien de ser les mateixes, però ara tenim més dies per punxar que abans.
Però quin és el perfil dels pacients d'aquesta clínica? Doncs són persones d'edat avançada que pateixen majoritàriament artrosis.
Un pacient de 60 i ja et diria que 90 anys que té principalment doncs, artrosis als genolls, a les espatlles i a l'esquena, que és un pacient perquè té artrosis molt generalitzada, doncs, no és tributari d'una cirurgia, evidentment, que tampoc li resoldrà el tema, i que té dolor, i que és un consumidor habitual d'analgèsics. D'analgèsics que també fan malbé altres òrgans del cos.
Mañero també ha volgut remarcar que, donat que l'esperança de vida ha crescut en els últims anys, també ha incrementat el nombre de pacients que tenen.
És un problema que va més. Pensa que cada vegada la població doncs, té més anys de vida, d'acord? I que els pacients viuen molt més que abans, per sort, no? Més de la medicina, i que molts pacients amb patologies cròniques com diabetes, com problemes d'aterosclerosis, com problemes pulmonars, aquests pacients viuen molt més que abans, evidentment fa molt difícil fer una intervenció quirúrgica en aquest tipus de pacients, perquè hi ha molts riscos.
Durant aquest últim any, la Clínica del Dolor s'ha dotat d'una nova plaça d'infermeria específica per a aquest servei i també ha comptat amb la incorporació d'un nou ecògraf i d'un nou circuit de derivacions des dels centres d'atenció primària de la zona.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Obrim la plana política perquè la Crida Nacional de Carles Puigdemont i Jordi Sánchez aposta per la unitat independentista a les eleccions estatals i europees, però vol diversitat a les municipals per tal que es formin governs locals republicans. Així ho ha detallat el portaveu de la formació i exalcalde de Cerdanyola, Toni Morral, en una entrevista al programa Al Matí.
Aquesta última setmana hem sabut que la Crida Nacional per la República no concorrerà amb aquestes sigles a les eleccions espanyoles, sinó que el seu president, Jordi Sánchez, ho farà encapçalant la llista de Junts per Catalunya al Congrés. A més, Carles Puigdemont també serà el cap de llista a les europees per Junts per Catalunya. Tot i aquesta coincidència, Morral ha defensat que la Crida agrupa diferents sensibilitats sobiranistes i que aquesta és l'aposta per les eleccions municipals del mes de maig.
Com a Crida ens hem mantingut al marge totalment perquè ens ha semblat que el món local és molt divers, és molt plural, és molt ric i que cal que mantingui, diguem-ne, aquesta diversitat, aquesta pluralitat i aquesta riquesa.
De totes maneres, ha lamentat que li hagués agradat que els comicis espanyols i europeus hi hagués hagut unitat de les diverses forces, una opció en la qual han fracassat.
doncs, ens hem posat en contacte amb els actors polítics, hem intentat, doncs, si es donaven les condicions per poder fraguar aquesta candidatura. No, tampoc volíem que fos una candidatura de Crida, és a dir, només oferir la possibilitat de que hi hagués una plataforma unitària
com a paraigües,
com a paraigües. No ha estat possible perquè les direccions dels partits polítics, doncs, tenen les seves pròpies estratègies.
Morral ha defensat que les llistes estiguin formades per polítics empresonats o a l'exili, tot i que és conscient que s'han de complementar amb lideratges del dia a dia.
I el sabadellenc Joan Cuevas publica un assaig sobre la tasca feta pels governs de transformació nascuts de les eleccions municipals del 2015. El que va ser assessor de l'Ajuntament de Sabadell reflexiona sobre els encerts i també els errors de l'executiu de la ciutat i els d'altres poblacions, com per exemple Barcelona, Ripollet o Cerdanyola. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Sota el nom de transformar des de la política factors d'èxit i fracàs de la política que vol canviar la societat, Cuevas analitza els objectius dels quals partien els anomenats ajuntaments transformadors i quins han estat els resultats finals. El sabadellenc assenyala que l'ambició d'aquests partits no s'ha acabat de materialitzar a la pràctica. Són declaracions al programa Al Matí.
En general, hi ha hagut també doncs, temes d'habitatge i temes de l'àmbit social, temes d'educació. Sí que és cert que els plans i sobre el paper s'han fet plantejaments ambiciosos, però que, en canvi, la transformació ha sigut molt més lenta, no?, del que s'esperava. Una mica la tesi del llibre és que el problema és que per poder tirar endavant aquests projectes tan ambiciosos, el que primer cal fer és transformar les eines, els instruments, la cultura organitzativa, tant de l'administració com dels partits polítics.
Tot i això, Cuevas sí que creu que hi ha hagut canvis positius que es mantindran a mitjà i llarg termini.
L'exemple més clar d'èxit és el canvi en, no, en una oxigenació de l'administració, en una tranquil·lització, en més obertura. Això que queda tan abstracte en projectes, per exemple, de l'àmbit social, es nota molt que millora, perquè la col·laboració entre entitats, que és al final qui té una presència molt important a l'hora d'abordar problemes socials, doncs la col·laboració entre entitats i l'Ajuntament és major i és més sana. No es creuen, no?, coses estranyes pel mig.
El llibre Transformar des de la política, factors d'èxit i fracàs de la política que vol canviar la societat, es presentarà dimarts 19 de març a la Biblioteca Vapor Badia a les 7 de la tarda. En aquest acte hi participaran l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, i l'exalcalde, Juli Fernández.
Més notícies al dia. I comencem parlant precisament també de política i del candidat d'Esquerra Sabadell, Juli Fernández, que erigeix la seva formació per liderar un futur govern de coalició després del 26 de maig.
Fernández ho va dir durant l'acte de presentació com a cap de llista dels republicans que va tenir lloc ahir als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
En aquest context en el que estem, en aquest context en el que en els propers ajuntaments hi seguiran havent governs diversos, és molt important... És molt important que tinguem el màxim de força possible. Els governs diversos són molt bons, són molt forts, perquè ajunten gent de molts tipus. Però també és veritat que és important que tinguem forces que siguin capaces de liderar aquests governs diversos des d'una posició forta i amb gran suport majoritari.
L'alcaldable d'Esquerra, que va fer balanç dels projectes engegats durant els 4 anys de govern, va estar acompanyat per Anna Simó i Joan Tardà.
Primària Sabadell presenta els 7 candidats que competiran per formar una llista a les municipals.
Es tracta de Montse Barbel i Àngels Folch, vinculada a l'ANC de Sabadell, Jesús Hilario, Jordi Miret, Rafael Noé, Pep Jou i Josep Soler. Des de Primària Sabadell, el seu portaveu Jordi Folch defensa que aquest espai és una alternativa als partits.
Hi ha molta gent que ens està dient que tot estan molt emprenyats amb els partits tradicionals, no tenen intenció ni tan sols d'anar a votar, perquè estan emprenyats. Llavors nosaltres els donem una opció més a aquesta gent que volen una actitud diferent davant del repte que tenim al davant.
Els escollits per crear aquesta candidatura independentista es coneixeran el 23 de març.
La Fira del Llibre Feminista es consolida en la seva quarta edició, que aquest any s'ha centrat en la lluita antifeixista.
Les organitzadores han destacat la bona resposta de la desena d'editorials que hi han participat, confirmant així la tendència de l'última edició. Almudena Sanchís és membre del comitè organitzatiu de la Fira.
Bueno, la veritat és que estem supercontentes perquè... Tant l'any passat com aquest, bueno, ha anat molt millor en comparació que, bueno, els primers anys, que sí que és cert que la participació era menor, la participació d'editorials també era menor, i els dos anys, a més de que ens ha sortit super bon temps, i això també acompanya molt a la, bueno, a com funciona el dia, és que, bueno, molt contentes amb el programa, amb el tema de les editorials i, bueno, la valoració és molt positiva.
De cara a l'any que ve, l'organització es planteja augmentar el nombre d'editorials a la mostra i fins i tot obrir la porta a les llibreries.
Un ferit lleu en l'incendi d'un habitatge avui a Terrassa.
El foc ha tingut lloc al carrer Begú de la localitat vallesana. Les flames han calcinat completament un dormitori, mentre que la resta del pis ha quedat afectat pel fum. Un total de 4 dotacions dels bombers han participat en l'extinció de l'incendi, que ha començat a 8:45 del matí.
I us ho hem dit en començar, creix el nombre de participants en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Les maratons del divendres i el dissabte es consoliden com les activitats amb més públic, mentre que d'altres, com per exemple l'acte de Cluenda, no acaben de quallar entre els amants del gènere sabadellencs.
Durant una setmana, Sabadell ha sigut la capital del cinema de terror, amb més d'una desena d'activitats dedicades a aquest gènere. David Garnacho, director del festival, ha assegurat que enguany han incrementat el nombre de públic participant, un públic que en moltes ocasions, diu, els han felicitat per la programació.
Aquest any, bueno, ho valorem com a èxit, perquè la resposta del públic, sobretot a les maratons, ha sigut més àmplia que l'any passat, i bueno, tothom que sortia molt content, i ens donava les felicitacions per la programació d'aquest any, o sigui que la valoració general és positiva.
Part de les maratons, un altre dels plats forts, segons Garnacho, va ser l'acte inaugural on es va projectar la pel·lícula Cautivos. Garnacho explica que un dels punts forts de la patllada va ser el col·loqui, que va comptar amb la participació del director i de part de l'equip del film.
Bueno, van en la línia del que es feia a l'Aliança. El que passa que al venir director i part de l'equip de la pel·lícula, pues, sí que hi havia potser una miqueta més de gent. I bueno, va ser un acte molt interessant i tothom va sortir molt content d'allà.
Que ve, però hi ha activitats que caldrà replantejar, com podrien ser l'indocumentari o l'acte de clausura del certamen.
Com que s'havien fet com a novetat, doncs potser la gent no ha acabat de veure clar o potser no hem donat prou publicitat, perquè és clar, se sortia de lo normal dels altres anys, i bueno, és una cosa a tenir en compte de cada any que ve, valorar si s'ha de mantenir o modificar o fer-ho d'alguna altra manera.
Però no hi ha festival sense premis. Enguany, el guardó a millor film se'l va endur One Cut of the Dead del director Shinichiro Ueda.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, para que es pudo tan a millor si no habéis tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente espera que fuesen entrar al marge o el facin fuera para los malos resultados.
Satisfacciones.
Objetivo cumplir, estar 8 años a primera es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No ho hem de utilizar como excusa. Ahir no vam estar encertat, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida, i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
La meitat de la feina ja està feta. Som-hi, Judit. Magui Stephens, centrada a l'americana, Judit Forca. Pilota per Paula Leiton i el gol de Paula Leiton. Golàs de Paula Leiton. S'ha acabat el partit. Ha guanyat l'Astralpool amb una diferència de 3 gols.
I ara només s'ha de rematar a casa.
A guanyar i arribar a la Final Four amb 100% de victòries i amb una dinàmica positiva i convençudes de la feina que estem fent.
Dimarts, tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. A partir de 3 quarts de 7 de la tarda i des de la piscina de 50 metres de Can Llong, Astralpool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Saps que tenen en comú el matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt el Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'Escola Madrona Immaculada Sabadell, escoltem.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues. La cinquena setmana del judici de l'1 d'octubre ha començat amb la declaració de l'excomissari dels Mossos, Manel Castellví. Més tard, han comparegut Emili Quevedo, cap de la planificació de la seguretat dels Mossos, durant la jornada del referèndum. Què han dit, Karen?
Doncs Castellví ha declarat que els Mossos no preveien cap acció violenta pocs dies abans de l'1 d'octubre, sinó que l'escenari que s'imaginaven era de resistència passiva per part dels ciutadans. Per altra banda, ha sostingut que els únics grupuscles que podrien haver alterat mínimament l'ordre no van actuar durant la jornada.
L'escenari del dia 1 d'octubre seria la de col·legis con activitats i a primera hora de la mañana pues nos encontraríamos con gente haciendo resistencia passiva a la actuació de la policia. En aquel momento, y según consta en el acta, no se preveían actos de violència i ese era un poco el escenario que se estableció en esa reunión de subcomisión.
Per altra banda, Castellví ha destacat el caràcter no violent d'Òmnium Cultural i de l'ANC, que ha dit mai fan fer crides per enfrontar-se violentament a la policia. Pel que fa a les declaracions de Quevedo, l'excomissari ha revelat que els Mossos van demanar en dues ocasions al govern que desconvoqués el referèndum durant el període previ.
El major Trapero, com havia habido esta reunión del día 26 y por decirlo de una forma simple y sencilla y llana, no había tenido éxito, porque el fin último, obviamente, de la reunión era intentar disuadir a los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad.
Un cop arribat l'1 d'octubre, Quevedo ha dit que hi havia una impossibilitat per part dels cossos de la policia autonòmica per desarticular els centres electorals.
Conseguir la inactividad absoluta de 2.300 centros de votación que estaban previstos en Cataluña, a partir de todos los efectivos que se aportaron por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los que se aportaron por el Cuerpo de Mossos de Escuadra, es obvio que no se pudo, digamos, cumplir en su totalidad.
Durant aquesta setmana s'espera també la declaració de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, un dels testimonis més anomenats durant tot el judici.
Banda de les declaracions que s'estan duent a terme des de fa 5 setmanes al Tribunal Suprem, avui us volem explicar altres notícies que tenen a veure amb l'actualitat, més enllà en aquest cas de Sabadell i la comarca. I comencem en clau política, perquè la CUP ha decidit no presentar-se a les eleccions del 28 d'abril davant de la negativa de l'Estat, diuen, a negociar la independència. Mireia Boya explicava així aquesta decisió.
La militància de la CUP considera que no és l'acció prioritària ara mateix per la CUP nacional la nostra presència en aquestes eleccions estatals i, per tant, l'acció política no passa per el Congrés dels Diputats. Al contrari, nosaltres som una candidatura municipalista, posem en valor el municipalisme transformador de ruptura i estem a unes eleccions municipals d'aquí 2 mesos, on estem bastint moltíssimes candidatures que tenen justament aquest objectiu i volem destinar tots els nostres esforços.
Avui, Carles Riera, diputat de la CUP, en una entrevista als matins de TV3, ha dit que existeix un bloqueig per part del govern, tant en drets civils com polítics, i que cal arribar a un acord estratègic d'autodeterminació. Per altra banda, Riera ha explicat que el Consell Polític decidirà el 23 de març el posicionament sobre les eleccions, després de decidir que la CUP no hi concorrerà.
Un enginyer de Granollers entre els morts per l'accident d'avió a Etiòpia.
Jordi Dalmau Sayol, de Granollers, és una de les 157 víctimes mortals de l'accident d'avió que hi ha hagut aquest diumenge a prop de l'aeroport Bole d'Addis Abebea, de la capital d'Etiopia. Hi va haver una altra víctima espanyola de qui encara es desconeix la identitat. Boeing ha obert una investigació sobre l'accident, però ha declarat que encara és aviat per treure'n cap conclusió.
I l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, va cobrar dels fons reservats del Ministeri d'Interior en el marc de l'anomenada Operació Catalunya. Això ho revela una conversa que va mantenir amb una persona de la seva confiança i que ell mateix va gravar al febrer del 2017, poc abans de ser detingut, segons publica avui La Vanguardia. I precisament avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat l'excomissari de conspirador a qui cal donar, diu, una importància nula.
Ho ha dit en una entrevista a Onda Cero, fent referència a les gravacions on Villarejo assegura que la cúpula policial de l'aleshores ministre Rubalcaba creia que els serveis secrets de França i el Marroc estaven darrere dels atemptats de l'1 de març. Aquestes declaracions arriben al dia que es compleixen 15 anys dels atacs de Madrid.
I precisament uns actes que s'han fet a la capital per recordar aquells atemptats dels quals es compleixen 15 anys i que van acabar amb la vida de 192 persones. I ara us expliquem que Soraya Sáenz de Santa Maria s'ha incorporat com a nova sòcia del bufet 4 Cases. I en clau internacional us direm que protesta contra la normativa que permetrà desconnectar Rússia d'internet.
Les autoritats diuen que la xarxa russa s'ha de poder desconnectar de la mundial i funcionar de manera autònoma, només amb servidors russos. Tot plegat per evitar possibles atacs cibernètics provinents. Al voltant de 10.000 persones s'han concentrat en contra d'aquesta iniciativa que diversos col·lectius han descrit com un intent més per part del Kremlin d'aïllar el país de la resta del món.
I un grup de 25 encaputxats assalta un centre de menors estrangers a Castelldefels.
Els fets van passar cap a 2:15 quan els atacants van entrar a l'edifici fent nombroses destrosses i van intentar agredir educadors i menors. L'equip de professionals va aconseguir protegir els infants, però un d'ells va haver de ser traslladat a l'Hospital de Viladecans. A més, 2 educadors van ser atesos per contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i ja tenen identificats alguns dels agressors.
I pacients de la Vall d'Hebron han començat a beneficiar-se de l'accelerador de radioteràpia al CIO, un model molt innovador que permet millorar la precisió i la seguretat dels tractaments oncològics. Amb un cost de 2 milions d'euros, és el primer equipament que s'instal·la a Catalunya de la donació realitzada per la Fundació Amancio Ortega. Doncs així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, que ens explicarà les claus de l'última derrota del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas contra el Teruel, i que els deixa als arlequinats a la corda fluixa. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.